Més de 2.000 persones assisteixen a la 18a edició d'Arrels del Vi. La fira que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sant Martí d'Empúries es consolida com la trobada vitivinícola de la DEO Empordà amb més presència de cellers i afluència de visitants. L'esdeveniment ha reunit més de 2.000 assistents, 34 productors i unes 150 referències d'ampolles que s'han pogut degustar en tastos oberts i en 4 masterclass. El cicle de xerrades sobre els drets de les persones grans s'ha iniciat amb una xerrada sobre el cohabitatge sènior. La cooperativa Walden 21 ha explicat el seu projecte i ha traslladat al públic que l'escala també pot ser possible. L'Alfolí i la Casa del Gavià acullen els actes previs del 51è aplec de la Sardana. Un recital, dues visites guiades i una jornada de debat al voltant de la dona i la cobla han estat algunes de les activitats organitzades per l'agrupació sardanista a Bixaixo. En esports comença el compte enrere perquè el Mar d'Empúries es converteixi en l'epicentre europeu de la vela amb la celebració del campionat de la classe MUZ 2026, que es disputarà del 7 al 13 de juny. I 240 esportistes al campionat de Catalunya de Bujutsu a l'escala. El pavelló municipal ha reunit 240 esportistes amb Girona com la província més participativa. La jornada de diumenge ha estat un èxit de públic i ha destacat pels espectaculars combats de comitè. Dissabte, la protagonista va ser la bicicleta. I el temps, setmana de ple estiu, amb cel serè i escalada de temperatura màxima a mesura que avancin els dies. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 25 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Are you worried about it right now? Keep them dreams
de mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on anirem a una peixateria de la Costa Brava per saber les últimes notícies. Després parlarem de concerts a mitjanit al Port de Sitges i acabarem el programa d'avui coneixent quines són les creences dels pescadors. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Aquest any la Ronda Mar fa ronda per les nostres peixateries i avui fem parada a l'escala, Sergi.
Doncs continuem aquí la Ronda Mar en aquesta ronda que fem de, per les peixateries del territori. I avui parem a una peixateria, parem a peixos Joan Rimbau. I hem vingut a la peixateria que tenen aquí al poble de l'escala. Ara mateix estem... Està buida perquè ens trobem gairebé a primera hora del dematí, acaba d'arribar o acaben de parar just la parada, una parada que fa molt i molt goig. Després anirem repassant una mica el que tenim aquí a la parada, però primer de tot hem de saludar l'Àlex de la peixateria Rimbau. Àlex, benvingut i moltes gràcies per estar una estoneta aquí a la ràdio amb nosaltres.
Bones, molt bon dia.
Estem a la peixateria Joan Rimbau. Primer de tot, explica'ns una miqueta la història d'aquesta peixateria. Sabem, estem a la peixateria de l'Escala, però sabem que teniu, podríem dir, més sucursals i formeu com una mica de cadena de peixateries aquí a l'Empordà.
Aviam, nosaltres si estem... vam començar fa anys cap allà a la zona de Torroella, on vam seguir el curs d'un altre peixater que ja hi havia hagut allà a Torroella i a l'Estartit. El pare, doncs, fa 15 anys es va voler quedar al negoci i a partir d'aquí, doncs, bueno, vam començar a expandir-nos una mica i ens vam anar moguent a la Bisbal, vam estar també fa temps a Girona, a Figueres i ara últimament aquí a l'Escala, que vam obrir fa 3 anyets i ja està. I de moment amb això en tenim prou.
A veure, Déu-n'hi-do, hi esteu en zones, per exemple, que, bueno, ara estem a l'hivern, estem al febrer, hi ha una mica de calma, però en temporada alta, en temporada turística, etc., suposo que deveu tenir molta i molta feina.
Sí. O sigui, aquí, vulguis o no, estem a prop de costa, aleshores, quan arriba la temporada d'estiu és quan tenim la patacada forta de feina, però bueno, al final estem ubicats en pobles on hi ha força genteta i pues, la resta de l'any doncs, anem fent bé.
Ara, treballar a la Costa Brava deu ser força agraït, no?, amb el peix.
Sí, home, això sí. Tenim un bon, molt bon peix, l'hem de cuidar, perquè cada vegada, pues, bueno, com ja s'ha sentit a la televisió, a la ràdio i tot, doncs hi ha molts problemes amb el tema dels pescadors i, bueno, que no troben el peix que haurien de trobar per tots els peixaters, però bueno, tenim un peix, la veritat, que boníssim i esperem que segueixi així molt de temps i el puguin seguir pescant.
Ara veiem el peix aquí a la parada, molt ben posat, però explica'm una miqueta el camí, el procés, de quines llotges visiteu, d'on porteu el peix que veiem aquí exposat i quina cadena té fins que arriba aquí a la parada.
Bueno, nosaltres funcionem bàsicament com es funcionava una mica abans. Nosaltres a l'estar a prop de la confraria de roses, que és on anem a comprar normalment, doncs tenim la gran sort de poder vendre el mateix peix que pesquen el mateix dia a la tarda. Aleshores nosaltres al migdia, que és quan comença la subhasta, que comencen a les 4 de la tarda fins a les 6 i mitja, doncs estem comprant el peix, carreguem a la furgoneta i ens dirigim cap a totes les nostres botigues. Vull dir, una furgoneta se'n va cap a la Bisbal, l'altra cap a Torroella i l'altra cap aquí a l'Escala. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, nosaltres podem vendre el mateix peix que han pescat a la tarda, cosa que hi ha coses com, per exemple, doncs, la gamba i coses així que són de molt agrair, realment tot el peix, però bueno, la veritat és que és una gran sort poder gaudir del peix que acaben de pescar feia unes hores i doncs, no ha passat ni per càmeres, no ha passat ni per... I llavors doncs, aquest mateix peix nosaltres el reservem bé a dintre de la càmera ben guardat i l'endemà al dematí és el mateix que es ven. I així anem fent tot el procés de dilluns a divendres.
I com us ho repartiu? Entenc que aneu tu, ton pare, al llotja. Com formeu a l'equip? Suposo per repartir-vos una miqueta les feines, no? Perquè allò de la llotja deu ser una miqueta, no sé si la part més important, però on us heu de fer valdre una miqueta més.
Sí, home. Clar, al final allà, doncs, nosaltres, la llotja, tu tens una subhasta de peix, que la subhasta, doncs, has d'estar-hi present, perquè si no, doncs, et pots quedar sense peix o pagar el peix molt i molt car. Aleshores, sempre hi has d'estar molt present. I un cop allà, doncs sí, nosaltres, clar, arreglem el que va una botiga, el que va l'altra, perquè, clar, és una línia de caixes que va passant. Aleshores, doncs, nosaltres el que fem és doncs, agafar aquest peix que arriba, el preparem ben posat amb gel i el posem doncs, a cada furgoneta que va destinada a les botigues.
Parlem una miqueta, tenim, com dèiem, una parada molt impressionant, no? Explica'm una miqueta com organitzeu la parada del peix o com classifiqueu, amb quin sentit ho feu?
Bueno, nosaltres normalment a totes les botigues ens moguem una mica igual, sí que cada botiga, doncs, per exemple, aquí l'escala és més grosseta, aleshores doncs, hi podem tenir més peix i alguna cosa la moguem. Allà a Torroella és una mica més petitota, però encara segueix sent grossa. I la botiga de la Bisbal, per exemple, és la típica botigueta de poble i més petiteta de fa 20 anys. Aleshores, sempre ens moguem, començant per la dreta, per exemple, amb tot el sector de fer els arrossos, sèpies, calamars, la canana, el pop, més peces de tinta, que diguem, i llavors doncs, anem seguint de dreta a esquerra, doncs passem per tota la part de la fritura, llavors arribem a tota la part del tall, que tenim el salmó, on tenim el bonito, bacallà, on tenim la tonyina, on tenim el lluç, on tenim el rap, i ja llavors passem a la part una mica més maca, que és on tenim bueno, doncs totes les peces d'escata, tota la gamba, tot l'escamarlà que llueix una mica més, que normalment això sempre, doncs clar, vulguis o no, sempre queda una mica de més a cara a la galeria, a prop al vidre. I acabant amb bueno, tot el que són els mol·luscs, on tenim doncs, bueno, tot el musclo, on tenim les xirles, l'almeja, els dies que tenim ostres, els dies que tenim navalles, els dies que tenim cargols, i així s'acabaria més o menys.
Veiem, clar, veiem molt peix. No sé com deu anar. Entrem a parlar en temes de consum, de lo que us demana la gent. Per una banda, quins serien els productes estrella o les espècies estrella que acostumen a sortir més o que us demanen més?
Bueno, aviam, jo crec que com aquí, com arreu d'Espanya una mica, els peixos que tiren més normalment són el lluç, llucets, perquè són peixos que no tenen gaire espina i són finets de gust. Aleshores, normalment a la gent que no li agrada el peix és un peix que sol menjar, perquè és un peix no gaire complicat de menjar perquè no tens espines, i llavors tot el que envolta una mica el peix de poca espina, perquè hi ha molta gent que és una de les coses que emprenya una mica més l'espineta. I després doncs, passaríem per això, per el rap, passaríem per la tonyina, passaríem per peixos com d'aquest tipus que no tenen tanta espineta, el llangado, llavors també tindríem per exemple calamar, que no tens gens d'espina, doncs cosetes així que normalment són les que es consumeixen una mica més. Llavors en el cas de cada poble varia una mica en funció de la zona on estiguis, ja sigui per exemple aquí a l'escala doncs es gastaran certs tipus de peixos més que, per exemple, a Torroella, i a la Bisbal se'n gastaran uns altres.
O sigui, això va variant de poble a poble.
Sí, ja et dic, això va variant, sí.
I no sé si vaig equivocat, però pot ser que últimament tot el que és el peix d'escata, peix de roca, s'hagi posat més en valor?
Bueno, sí, la veritat és que cada vegada més, depèn de quins peixos, que també és cert que cada vegada en van pescant una mica menys, doncs van guanyant aquest valor, perquè al final, doncs, siguin els mateixos peixaters, potser, més o menys, sí que en van plegant, en van començant, i traient menys peix, doncs se li dona més valor a totes aquestes peces que són una mica més escasses.
Un altre dels que sortint recurrentment, fins i tot a les notícies informatius, és el tipus de clientela i sobretot segons l'edat que ve a les peixateries, que deien que cada vegada ve comprar menys gent jove, que la marge d'edat de gent que ve comprar a les peixateries cada cop és de més edat. Això també es nota aquí, i quina podria ser la via de solucionar el tema o ampliar-ho una miqueta que sigués més transversal al consum de peix?
Bueno, al final sí que és cert que parlant en tots els temes, l'edat d'emancipar-se, de començar a tenir una economia més estable, ha augmentat. Aleshores, sí que és veritat que costa trobar-te joves de 20 anys comprant peix, o fins i tot anant a la carnisseria, perquè no tenen aquesta estabilitat econòmica com per poder-ho fer. Perquè al final, dintre de que tu vagis a comprar a la carnisseria, a la peixateria, a la fruiteria, doncs és potser un consum una mica més elevat, però bueno, jo segueixo pensant que al final sempre hi ha l'estereotip de que el peix, per exemple, hi ha molta gent que el peix és car. Clar, dintre del món del peix tens molts de peixos que són cars i tens peixos que són més baratos. Aleshores, jo crec que, aviam, menjar peix se'n pot menjar sempre, i fer-ne un consum mínimament habitual. Has d'anar alterant, òbviament, amb carn, has d'anar alterant amb verdures, has d'anar alterant amb diferents tipus d'aliments, però jo crec que és possible. I això al final, doncs, clar, cadascú s'adapta a l'economia que té i dintre d'això doncs, hi hem de jugar. Però jo crec que sí que costa una mica més tirant cap a la part jove per aquest problema, doncs que al final la gent acaba d'estudiar als 25-26 anys, llavors comencen a treballar i costa una mica més, bueno, vas una mica més endarrerit a l'hora de començar a tenir una economia més estable.
Àlex, ara que no ens escolta ningú, digue-m'ho amb una mica de secret. A l'hora de vosaltres que esteu rere del taulell, del mostrador, a l'hora del client que us ve, que us demana certes coses, què és el que us fa més mal de caps o el que us fa una mica més de rabieta? Allò de neteja, amb allò, finet, de no sé què...
Bueno, aviam, realment sí que hi ha peixos que... Jo, per exemple, que ja porto molts d'anys, doncs ja no me molesta, no m'emprenya cap, per així dir-ho. Però sí que, per exemple, que quan comences doncs hi ha peixos com, bueno, un llenguado que s'ha de pelar, o peixos així una mica més elaborats de fer, que si has de filetejar algun peix, així, doncs em pipa una mica més. Però vaja, jo al final sempre ho dic, a vegades que clients els hi fa cosa demanar-me segons quines coses per preparar el peix, perquè veuen que hi ha altra gent, i al final sempre els dic el mateix, que si no faig això estaré fent una altra cosa. Vull dir que al final, si trigo un minut o dos més netejant peix, que al final és per als clients, i entenc que així els hi facilitem una mica la vida, perquè n'hi ha molta gent avui en dia que clar, tu li dones una sardina i no sap com posar-se.
Potser faltaria més cultura d'això també, d'aprendre tant a netejar com a menjar peix. Jo recordo que l'avi m'ensenyava a triar el peix, no?
Sí, vull dir, hem passat d'una generació on, bueno, et donaven un pollastre i t'havies d'espavilar, et donaven una orada i t'havies d'espavilar, a, bueno, arribar a certs punts que fins i tot doncs quasi ho donem cuinat. Aleshores, jo crec que estaria bé agafar com una mica de cultura, ja sigui en tema netejar peix, ja sigui en tema cuinar-lo, però sí que és cert que costarà tornar a, costaria molt tornar enrere a aquestes generacions on, bueno, on s'ho feien tot.
Els pescadors es queixen molt o posen el tret d'alerta, no?, en el relleu generacional, en el món de la pesca. És un dels temes que els preocupa més. En el sector dels peixaters, de les peixateries, estem parlant amb un peixater jove, això com va? Us esteu trobant que també teniu dificultats o aneu per millor camí?
Bueno, al final és un peix que es mossega la cua, per així dir-ho. Si cada vegada hi ha menys pescadors, cada vegada hi haurà menys peixaters, perquè costarà més trobar peix. Aleshores, sí que és veritat que cada vegada doncs, van plegant més peixaters dels que van començant. Vull dir, és un fet així, és com passa a la gran majoria, jo crec que de sectors cada vegada més que són d'ofici, ja siguin carnisseries, ja siguin peixaters, ja et dic, jo a dies d'avui ho vaig veient moltes vegades, sobretot doncs, quan parles amb altres peixaters que tenen ja l'edat de jubilar-se, que ells diuen que no tenen a ningú per darrere com per seguir el negoci, i que amb ells doncs acabarà el negoci. Són peixaters que tenen dos, tres peixateries, que vull dir que es guanyen bé la vida, però la gent de la meva generació doncs és una feina que costa, ja sigui peixater o sigui una feina d'ofici. Són feines que cada vegada es van perdent més, i jo penso que són feines necessàries en el món on vivim.
Ja per últim, Àlex, necessito algo avui per dinar, del que tens preparada. Què m'he d'emportar avui?
Bueno, avui la veritat és que tens forces cosetes. Ja que estem ara, bueno, aquests dies fa una mica de bon temps, però més o menys a l'hivern, doncs hi ha molta gent que optarà per fer suquets de peix, on podries avui posar-hi alguna escòrpora, on podries posar-li un tall de rap, on podries posar-li algun tall de lluç i fer-te un suquet amb patates, la veritat que la mare de bo.
Doncs fantàstic, m'ho apunto. Àlex, moltíssimes gràcies per estar aquí a la Randa Mar i per presentar-nos peixos Rimbau, Joan Rimbau, en aquest cas a la peixateria d'aquí l'Escala.
Moltes gràcies.
Nunca he sido el más valiente, solo he sido un poco listo. He pecado por cobarde, aunque a veces me he atrevido. Y no ser tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás, pongo la mano y ya dirás. Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme al tanto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo todo en la suerte. Prometo no ser el prota de tus dramas a deshoras. Que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra. Que me volvería adicto a tus te quiero hasta el oído. A que me digas que me quieres, aunque suene en bajito. A ver cómo tú te duermes y a dormirme viéndote. Que yo quiero estar contigo. Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme al tanto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me regalaste, los te quiero que no me pediste, las palabras que algún día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que algún día dijiste. Que me he cansado de Roma, los caminos me llevan a ti. Aunque diga entre broma y broma, quédate conmigo a vivir.
Quédate conmigo a vivir.
Y dime solo si has pensado que estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por ponerme así en tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que bromas como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y dime solo si has pensado que estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado.
Continuem a Arran de Mar, però canviem radicalment de tema. Les nits d'estiu a Sitges tornen a tenir banda sonora pròpia. El Port de Sitges recupera una nova edició dels concerts de mitjanit amb música en directe gratuïta tots els dissabtes de juny i juliol. I un cartell ple de tributs, pop, rock i artistes reconeguts. Per conèixer tots els detalls d'aquesta edició 2026, saludem ara a la Carla des de Canal Blau Ràdio. Carla.
Avui parlem d'una de les cites més esperades de les nits d'estiu aquí al Garraf, concretament a Sitges, perquè tornen als concerts de mitjanit al Port amb música en directe gratuïta tots els dissabtes de juny i juliol. Una proposta que combina grans tributs, artistes consolidats i molt bon ambient davant del Mediterrani. Per parlar-ne avui una miqueta més en profunditat, ens acompanya Olga Vidal, responsable de comunicació del Port de Sitges. Olga, benvinguda.
Hola, Carla, moltes gràcies.
Mira, els concerts de mitjanit podem dir que formen part ja de l'estiu sitgetà des de fa diversos anys. Què representa pel Port consolidar aquest cicle any rere any de forma interrompuda?
Efectivament, els concerts de mitjanit del Port de Sitges tenen ja una vida de més de 20 anys. Sí que és veritat que van néixer amb un concepte diferent del que celebrem ara mateix, amb un concepte més clàssic, i han anat evolucionant, doncs, igual que el Port, igual que tots, any rere any, no? I ara mateix el que fem, doncs, el que oferim és un festival gratuït de música en viu, amb artistes tan reconeguts i tributs, sobretot amb una programació de tributs amb grans noms de la música. Això pel Port significa, doncs, poder oferir a la vila, poder oferir a sitgetans, sitgetanes i visitants una proposta cultural molt completa per totes les nits d'estiu.
I ara aquest any, parlaves de formats, no?, de com ha evolucionat, vosaltres aquest any torneu a apostar pel format d'aquest de dos mesos continuats de concerts per tots els caps de setmana. Què us fa repetir aquesta fórmula, mantenir-la?
Correcte, l'any passat va ser el primer any que vam fer 8 concerts, tots els dissabtes del mes de juny i tots els dissabtes del mes de juliol. Va ser un esforç molt gran que vam fer al Port de Sitges per celebrar el 50 aniversari del port, i també en un moment en el qual celebràvem que s'havia acabat la remodelació del port. I la veritat és que va ser un èxit. El port va estar ple, els concerts van estar plens de gom a gom, i doncs ens hem decidit per repetir aquest format i fer això, completar una mica l'agenda cultural de Sitges durant tots els dissabtes de juny i de juliol, una altra vegada.
Sí, perquè dius agenda cultural, perquè a més no és només el fet de la música, dels concerts, sinó que hi ha aquesta combinació de gastronomia, de l'espai a l'aire lliure, d'aquestes nits d'estiu. Entenc que busqueu oferir una experiència completa, no?, més enllà de la música.
Correcte, com deveu saber, el Port de Sitges comptem amb una proposta gastronòmica també molt completa, amb restaurants doncs, de cuina italiana, mediterrània, japonesa, així que sí, oferim aquest pla complet de venir a sopar al port i després poder gaudir d'aquest concert gratuït a partir de 11:45 de la nit.
I què diries que té d'especial viure això en un port com el de Sitges, a diferència d'altres espais potser més habituals per veure un concert?
Home, estem en l'aire lliure, estem davant del mar, estem en un entorn inigualable, al Mediterrani, a Sitges, estem a 10 minuts caminant del centre històric de Sitges, estem a mitja horeta de Barcelona, a 20 minuts de l'aeroport, o sigui, jo crec que la ubicació és idònia, és una experiència això a l'aire lliure, i a més comptem amb una proposta musical molt atractiva.
Sobre aquesta proposta musical, aquest any no alterem res, seguim amb la tradició, no podríem dir, amb l'obertura, que és amb aquesta banda tan estimada ja aquí a Sitges, com és Veneno en la Piel, no? Era important per vosaltres mantenir la tradició de portar-los amb ells?
Sí, i tant. Jo crec que ja els seguidors dels concerts de mitjanit ja ho saben, que és això, és aquesta tradició que tenim amb Veneno en la Piel, que com tu dius és una banda aquí molt estimada, i també per part nostra, pel Port de Sitges i tal.
I després també destaca molt la presència d'un cantant tan reconegut com és Ramon Mirabet, que actua per primera vegada, això sí, ell a aquests concerts de mitjanit al Port. Què us suposa incorporar un artista d'aquest nivell al cartell?
Efectivament, bueno, estem vents que ell també tingui ganes de participar en aquests concerts de mitjanit. Jo crec que és un tema que s'havia anat parlant anteriorment i les ganes estaven per part de dues bandes. Efectivament, és una proposta diferent a les tributs i les versions a les quals estem acostumats, però al final és un cantant que aquí, precisament a Sitges, és molt estimat. Justament coincideix amb que acaba de publicar un llibre, està fent la seva gira, per tant, per nosaltres, doncs, un orgull increïble, la veritat.
Un llibre que va presentar a Sitges, també, o sigui, que és una persona, com dius, no només molt estimada aquí a la vila, sinó amb un lligam molt fort amb Sitges.
Correcte, sí. I aquí tindrem la sort que el Port de Sitges doncs, podrà oferir el seu directe d'una forma íntima, però també a la vegada molt potent, així que amb moltes ganes, el 13 de juny.
Perquè aquesta combinació que feu d'artistes consolidats amb uns tributs molt potents, no? Perquè també parlem de bandes de tributs d'alt nivell, com és que funciona tan bé aquesta fórmula? Perquè a la gent realment li agrada molt.
Sí, la veritat és que sí. Vam començar fa uns anys a apostar pel tema dels tributs i sembla que efectivament a la gent li agrada molt. Jo crec que al final són grups que hem viscut doncs unes quantes generacions, no? Perquè al final, per exemple, el tribut a ABBA, que ja van estar aquí fa un temps, funciona molt bé amb diverses generacions, no? I jo crec que al final també aquí la gent ve a passar-s'ho bé, a ballar, a escoltar temes que els agraden, que els transporten a viure altres experiències d'emocions, i jo crec que aquí doncs el format tribut funciona per això, no? Perquè es pot conviure amb diferents generacions i són temes molt ballables i molt coneguts per tots.
Clar, perquè a part del d'ABBA, quins altres tributs hi haurà?
Doncs mira, el mes de juny tenim el tribut a Rafaela Carrà, el tribut a ABBA, com dèiem ara, també a finals de juny, i el mes de juliol l'obrim amb l'Oreja de Van Gogh, que ja van estar aquí l'any passat i va ser tot un èxit, per tant ens vam decidir a repetir-lo. Tindrem per primera vegada un tribut a Bon Jovi, el 18 de juliol als Beatles, i tancarem el festival també com fem cada any amb Pop and Roll, que fan també versions rock dels anys 70 fins als 2000.
Bé, aquest tribut a Oreja Van Gogh, no?, amb Son de Roses, precisament aquest any, clau, no?, suposo, per fer-los tornar amb tot el rebombori que està ben i la tornada de Maya i tot el ressorgir sí. Aquest de l'Oreja de Van Gogh.
Sí, sí, era una cosa que ja teníem previst, perquè efectivament, com et deia, l'any passat va funcionar molt bé, va venir molta gent, a la gent li va agradar molt, i ens hem decidit a repetir, o sigui que realment ha coincidit que sí que és veritat que és una banda que està sent molt noticiable, no?, durant tot aquest any amb el retorn de la Maya com a solista principal, i sí, sí, però ha coincidit, la veritat és que ha coincidit, i bueno, esperem que això faci que també la gent tingui ganes de tornar a repetir.
I escolta, Mola, si haguessis de definir aquesta edició amb tres paraules, què em diries?
Vibrant, et diria que espero que sigui un festival molt vibrant. Tres paraules, ara Carles, sí que m'has posat difícil.
Ara t'ho he ficat difícil, no? Bueno, doncs ens quedarem amb una, ens quedarem amb vibrant.
Vibrant, i et diria, mira, et diria per també aquí fer un guinyo a un dels nostres patrocinadors d'aquest any, Mediterràniament. Crec que és un festival molt mediterrani i esperem que sigui tot un èxit.
Jo crec que ho serà, com ho és cada any, vull dir, per aguantar 20 anys fent un programa de concerts és que ha de funcionar. És que no hi ha més secret, més que res, perquè això ja és una proposta cultural que no només interessa al sitgetà, sinó al final a tot el públic del Garraf, inclús tota aquesta gent que ve de Barcelona, de Tarragona, no? Per això suposo que tu em remarcaves, no?, que és un port tan ben connectat i tan accessible. Vosaltres noteu que hi ha cada vegada més gent de fora que s'interessa per venir a fer aquestes activitats al Port de Sitges?
Sí, sí, sí. O sigui, al final aquí molta gent ve a passar el cap de setmana i això es nota entre el públic, i tant. No només són persones d'aquí de Sitges, visitants que venen de tot arreu, i també et diria, al final a Sitges tenim molts visitants estrangers i que venen aquí al Port de Sitges a sopar i després ja coneixen aquest pla i es queden, no? I si no el coneixen, al final també estem fent molt esforç a nivell de comunicació i intentem arribar a tot el públic que visita aquí el poble.
I a part, vosaltres des del Port de Sitges us esteu consolidant últimament com un espai ja cultural, estable, durant tot l'any, perquè ja no és només les activitats que feu a l'estiu, que potser és el més evident per un port nàutic, però realment durant tot l'any esteu fent actes i activitats. Entenc que és una aposta estratègica que esteu fent des del port, no?
Sí, correcte. O sigui, al final ens agrada liar-nos a fer esdeveniments. No, i la veritat és que sí que intentem doncs mantenir aquesta agenda d'esdeveniments. Tenim esdeveniments de tot tipus, ja ho hauràs vist, no? Però al final sí que és veritat que completem una mica doncs la proposta cultural de tot Sitges, no? Del poble. Sí, fem totes aquestes activitats que ens agrada que arribin a tothom.
I entenc que per fer un festival gratuït com aquest també a nivell logístic no deu ser fàcil i aquí deu haver-hi un gran factor, no, de patrocinadors, de col·laboradors que teniu per organitzar-lo, no?
Sí que és veritat que hi ha molts col·laboradors perquè evidentment són uns concerts que amb el temps han anat agafant el caire de festival, com comentava. Vam començar amb un format molt més petit i a poc a poc hem anat evolucionant. Són uns concerts que sí que és veritat que aquest any precisament comptem amb alguns patrocinadors, hem fet un esforç comercial important, però són concerts que, com bé saps, són gratuïts. Per tant, això implica una important inversió pel Port de Sitges i molt esforç a nivell de recursos humans, perquè el Port de Sitges al final és una empresa petita i són poques persones i fem un esforç important del qual n'estem molt orgullosos, perquè al final ens agrada molt poder oferir i poder al final retornar sobretot al poble de Sitges doncs de les visites que fan al port i que al final oferir aquesta experiència cultural i gastronòmica i de les nits d'estiu.
Uh-huh. Doncs, Olga, no sé si ens pots fer un repàs de dates i horaris d'aquests concerts de mitjanit al port de Sitges?
Us esperem tots els dissabtes del mes de juny i del mes de juliol a partir de 11:45 de la nit. El primer concert de mitjanit serà el dissabte 6 de juny amb Veneno en la Piel.
Perfecte, doncs ja ho sabeu, tots els dissabtes de juny i juliol, música en directe, gratuïta al Port de Sitges i, bé, una activitat que jo us recomano moltíssim perquè és un espai inigualable, podem dir, perquè poques experiències com aquesta tenim aquí a tocar de casa. Olga Vidal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos tots aquests detallets d'aquests concerts de mitjanit i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
I remember that first summer, standing on the dock, you said, open up your heart, even good things can leave scars, don't be afraid.
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ara passem a parlar de les embarcacions. La vida a mar sempre ha estat molt dura, en moments d'angoixa al vaixell, per les tempestes, per agafar bon peix, per tornar sants i estalvis a terra. Aquesta duresa i incertesa ha fet que els pescadors tinguin un univers propi de creences, tant religioses com paganes. I ara en descobrirem, Oriol.
Doncs sí, Marina, rituals de mar, creences religioses i paganes dels pescadors. És una de les comunicacions que s'ha presentat en aquesta trobada dels arxius comarcals del Maresme, de l'Arxiu Comarcal del Maresme, que s'ha fet a Sant Pau. I aquesta comunicació de rituals de mar, creences religioses i paganes dels pescadors ha anat a càrrec d'Agustí Martí, del Centre d'Estudis Vilassarencs, i el tenim en línia perquè volem parlar-ne del contingut d'aquesta comunicació. Agustí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Agustí, parlem d'aquesta xerrada, d'aquesta comunicació, sobre rituals del mar, de les creences religioses i paganes dels pescadors. Explica'ns una mica què és el que has analitzat en aquest treball, Agustí.
La conferència de Sant Pol estava dedicada a les supersticions del mar i també a les devocions. I per començar a explicar una mica... Era un exvot, que ve del llatí, que significa a partir d'un bot. I això era una cosa molt comú des de l'edat mitjana, no és una cosa del segle XIX ni del segle XX. Però la gent el que feia, la gent del mar, els pescadors, els mariners, el que feia era promesa, un bot, i sense significat. El segle XIX, que això... Fins bots, les divinitats eren mares de Déu. La mare de Déu del Vinyet, que està a Sitges, la mare de Déu del Vilà, que està a l'Anés, la mare de Déu de la Narcisa, que està a Premià de Dalt, o l'església de Sant Simó, o ermita de Sant Simó a Mataró. Uh-huh. També hi ha molts exvots dedicats a Sant Pere i a Sant Telm. Sant Telm, que és el patró dels navegants, i Sant Pere, el patró dels pescadors. A partir d'aquí, hi ha tres grans tipus d'exvots. Uns eren aquells que la gent del mar s'encomanaven a una divinitat abans de sortir d'un llarg viatge. Per exemple, quan anaven cap a Amèrica, o quan anaven un dia de pesca que fèiem, prevenien que hi hauria mal temps. També hi havia els exvots que es feien en el moment en què es trobaven amb la gran tempesta. En aquell moment de la tempesta que la vent bufava per tot arreu, era quan feien aquesta promesa, aquest exvot. Uh-huh. I la tercera és aquella gent que contínuament feia exvots per demanar aquesta protecció de forma més continuada. L'exvot acostumava a ser els exvots mariners, o bé una pintura sobre un tros de fusta, on sempre acostuma a sortir la Mare de Déu, la part més humana, que seria l'embarcació, i un escrit on figura el que s'està demanant, o que s'implora. Ah. I a l'altre cantó tenim els models... reduïts d'una embarcació a escala reduïda, o sigui, el que seria una barca, un vaixell, que són molt macos perquè es troben normalment penjats a les ermites, a les esglésies, o en alguna paret amb alguna estanteria. Aquests n'hi havia moltíssims. Tots tenien el mateix sentit, o sigui, de protecció, demanar protecció a una divinitat. Mm-hmm. Això són molt diferents dels exvots que coneixem de la gent de terra, perquè la gent malalta, la gent que l'han operat, que ha passat una malaltia, acostuma a portar un exvot, però són bastant tètrics, perquè de vegades és un cor fet de cera, un braç d'una escaiola, un bastó... Tot això és bastant tècnic. No tenim res a veure amb els exvots mariners, que són obres d'art sense massa qualitat ni respectant mides, no, ni proporcions, perquè s'ha fet per la gent del mar, per pescadors i mariners, i de vegades sí que n'hi havia algun de molt fet, molt ben fet, d'aquests exvots, perquè l'encarregava directament un capità amb algun tallista, o un armador també l'encarregava, i hi havia gent que feia exvots, però de molta qualitat. Uh-huh. En quant a les supersticions, és diferent. Les supersticions venen de molt, molt antic, i la gent del mar sempre ho ha sigut, especialment amb el que és que és, per exemple, la part més llatina d'Europa, que és Espanya, també Itàlia, aquests llocs així, hi ha hagut molta superstició. I n'hi ha moltes, des que una embarcació es construeix, que solen col·locar a la base del pal, a la paramola, una moneda, moneda que els donarà sort, o de vegades n'hi ha aquí de molt tradicionals, que és, per exemple, que no es pot embarcar amb una barca, amb un vaixell, amb un paraigües, perquè el paraigües porta mala sort. En realitat, el paraigües podria traure un llamp.
Sí.
També hi ha tradicions molt, molt, molt curioses a la pesca, que no podien embarcar capellans amb una sotana, amb el seu hàbit. Per què? És molt senzill, perquè, per exemple, al segle XVIII i XIX, els pescadors que anaven a mar anaven quan podien, no quan volien, perquè de vegades fa mal temps.
Clar.
I si el diumenge fa un temps dolent, no surten, però si fa bo, surten a pescar. Si un pescador sortia a pescar, per exemple, al segle XIX, amb la barca un diumenge, no hi havia problema, però havia de pagar el delme a l'església. Amb aquests delmes, sí, hi ha molts diners, perquè amb delmes i delmes acumulats s'havien fet moltes esglésies de la costa. O de vegades, ells també... I què passa? Que quan veien el mossèn amb el seu hàbit negre? O veien en els funerals? Perquè ells sí que eren creients. Però, clar, quan tenien que anar a pescar, primer era la pesca, si no, no hi havia menjar. I quan anaven a un funeral, hi anaven a tots, dels pescadors o de la gent o de la família, no en fallaven, això sí que no fallaven. I clar, veien el capellà vestit amb el seu hàbit negre. Per tant, assimilaven la sotana i l'hàbit amb la mort.
Clar.
I la mort no és benvinguda en una embarcació. No. Perquè sempre ells i no volien, i molts no volen, un capellà amb hàbit negre que pugi en una embarcació. I n'hi ha molts més, perquè vam explicar que hi ha unes tradicions molt, molt antigues, que és quan una embarcació surt de la platja feta, que estava a la platja, i es feia una benedicció. De vegades diem bateig, però a mi em va corregir una vegada mossèn Galvany, que era un mossèn molt bo de Vilassar de Mar, i em va dir una vegada: Agustí, les embarcacions no es bategen, només es bategen els nens i les nenes, la canalla i les campanes. La resta tot es beneeix: un edifici, una embarcació, el que tu, un pont, són benediccions.
Ah,
em va quedar al cap. Perquè abans ho veig, no? El bateig i el vaixell, no.
Sí.
Bé, des del punt de vista de l'església, eh? O sigui, una altra cosa és que... Però clar, el bateig és per l'església. Però de vegades el bautismo del mar, no. És la benedicció, és clar. La benedicció.
Clar.
No, jo vaig estar llegint i és així. I aleshores les benediccions són molt, molt antigues, perquè no deixa de ser un acte, també n'hi havien de... que no tenien res a veure amb l'església, d'actes de la fusa o llançament d'una embarcació. Però sempre hi ha hagut alguna activitat relacionada amb demanar protecció a aquesta embarcació, i la benedicció és una forma més.
Clar.
Aquí a Vilassar, per exemple, vam explicar que l'embarcació es posava a la platja, primer mirant cap a muntanya, i al costat de l'embarcació es col·locava el patró, i a l'altre costat el remitxer, el mariner. I entremig un porró de vi,
sí,
de vi negre, sobre d'un quarter de la barca, i penjat a prou a la roda un bacallà. Aleshores, el bacallà representava la sal del neòfit, del nen que acaba de néixer, quan el bategen, la sal. I el vi negre era la sang de Crist. Molt maco, perquè el patró agafa el porró i dona a veure el remitxer, beu ell, i llavors escampa una mica de vi per la coberta de l'embarcació, perquè també begui el vi, o la sang de Crist. I a partir d'aquí fan la baldufada, que és donar la volta 180 graus a la barca perquè miri cap al mar, i llavors ja tothom l'empenya i ja fa la seva primera navegada. I tot són activitats d'aquesta mena, de creences, que són molt antigues. perquè això mateix, si ens anem a la Costa Brava, fan algun molt semblant, que hi col·loquen una pell d'un xai acabat de matar la proa, i aquesta sang era com representava la sang de la llei de Déu, o la sang de Crist, i era també molt semblant. I si ens anem a Roma, o qualsevol poble costaner d'Itàlia o costaner de Grècia, també veurem tradicions de ancestrals molt maques. Bueno, són curioses, almenys.
I tant.
I això és el món aquest de la superstició, de les creences, el que vam estar parlant en aquesta conferència, i també vam explicar més coses, perquè de vegades hi ha paraules que no es poden dir a bord, perquè criden amb el temps. També durant molts anys, a les embarcacions de treball, les dones tenien prohibit l'entrada amb un vaixell en navegació perquè portava mala sort. Clar, aquelles coses que són molt antigues, i els amulets, els tatuatges, mireu, de molt jovenet, quan estudiava nàutica, sabia que aquells homes, perquè abans eren homes de mar del segle XIX, quan passaven al Cabo de Hornos, al sud de Sud-amèrica, el que feien era col·locar-se una argolla, una anella, a l'orella, i era per distingir-se, i això també els donava bona sort, però només podien portar-ho ells.
Clar.
Hi ha moltes coses d'aquestes, és per escriure un petit llibre sobre això.
I tant. I què t'anava a preguntar, Agustí, tot això, com ho has trobat, com ho has anat sabent, com ho has anat recollint, perquè tot això és una feinada, anar-ho recopilant.
Doncs jo tinc bastanta informació de fa bastants anys que he anat recollint de coses locals, dels meus anys que vaig estar també navegant per Sud-amèrica, i on vaig aprendre, per exemple, que hi ha molta gent que portava, molts pescadors portaven un dent de llogarí o d'algun animal penjat al coll, i era per protegir-se. I després, amb les tradicions més d'aquí, jo vaig escriure un llibre que s'assembla molt al vostre programa, que es diu Ran de Mar.
Ran de Mar.
La història dels... Ran de Mar. Si no Arran, sinó Ran de Mar. I en aquest llibre també hi ha un capítol que explico tota la... aquestes supersticions i creences dels mariners, perquè hi havia moltes. També les dones, que aleshores tenien un paper molt diferent, perquè ara una dona pot ser capitana, pot ser patrona, pot ser marinera, però en aquella època feien molta feina, però no la mar. Feien aquella feina de terra, de vendre el peix, d'encarregar-se de comprar material, de remendar les xarxes, de fer palangres, de fer nanses. Feien molta, molta feina i portaven tota la casa i la canalla. I aquestes dones també tenien les seves creences. Hi havia un dia a la setmana que en el meu poble Vilassar i a molts pobles del Maresme passaven el rosari a la porta de casa, al carrer, assegudes amb cadires de mim d'aquella època, allà passava, i això era, els donava com una certa, com un alivi, no?, de dir, mira, ja tenim persones que segurament no els hi passarà res. Doncs n'hi ha moltíssimes, o d'encendre els ciris quan pertoca, i aquest tipus de coses. Hi ha moltes... totes tradicions, i a cada país té les seves,
I tant. Doncs, Agustí, si algun dia em fas un llibre, en tornarem a parlar, perquè és molt interessant i segur que ens n'han quedat moltes per explicar.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Perfecte.
Ens veiem.
Agustí, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi, sigui perquè ha de passar.
el punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got soul.
This is my world.
Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still give my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed.
This is my
stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau.